monumento el més important a Roma. La segona efemèride era una cosa del Juràssic. I diu, bueno, fins aquí.
Igual.
Llavors, no.
El Juràssic té efemèrides, eh?
També té efemèrides. Home, el dia que un homínid es va fumar el primer cigarro, per exemple, vas trobar l'altre dia.
Sí, bueno, sí, sí.
No sé si sabies que els pontífecs havien de mantenir la Pax Deorum, pau dels déus, és a dir, tenien com un poder religiós i tal. Per això donaven consells als magistrats, interpretaven els presagis, controlaven el calendari i els funerals. Eren... Bueno, manaven. I clar, en aquest cas va ser August, que ja era emperador, sí. Per tant, va assolir aquests dos càrrecs, i no hi havia ningú a la faç de la Terra que tingués més poder que ells, bueno, decidint absolutament tot. Per tant,
ai,
la pregunta d'avui és...
No sé encara com m'encarrilaràs això.
En quin moment de la vostra vida heu manat més? Quin és el càrrec de més poder que heu tingut? Pot ser, a lo millor, pot ser... Escolta, doncs jo mano a casa meva una mica, o no, mira, vaig ser vocal de l'AMPA, del col·le, o no, o càrrecs més importants, no? Doncs mira, jo vaig dirigir, o vaig dirigir, jo què sé, una pel·lícula, o un programa de ràdio...
Jo dic, et puc dir amb quin càrrec vaig manar menys?
Bona. I que ja me l'imagino. Bueno. Jo en aquest sentit...
Tinc a veure amb continguts.
Ja. Jo anava...
Val.
Jo anava cap aquí.
No sé, podia saber.
Anava cap aquí, també. Doncs aquesta és la pregunta. És a dir, avui, que fa anys, molts anys, en què August és nomenat Pontífex Maximus a l'Imperi Romà, que allò era, vamos, absolutament insuperable.
Imagina't.
La pregunta és, on heu manat més? Jo estava pensant... Sí, és una pregunta, perquè jo estava pensant, jo, més enllà de que soc pare de família i prens decisions i tal.
Poca broma, eh?
I, bueno, hi ha el camins, que al final jo prenia algunes decisions, però bé, molt consensuades amb el Ferran i tal. No, jo no mai he tingut un càrrec massa. Sempre he estat un subordinat a la vida, lo qual, mira, t'educa.
Està bé ser subordinat.
T'educa.
A mi m'agrada, eh?
T'educa i... Com has dit?
He dit subordinat.
La subordinació de la subordinació.
La subordinació.
Ros, què?
Bueno, Núria, és la sos directora, ella mana
més.
Sí.
Ella
no
creu que...
La mana més...
Ai. Ara, sí, com a sos directora, és quan hem manat més i tant.
Home, perdona.
Sí.
Ens has posat firmes...
Firmes!
Dia sí.
Ah, no, és el meu rol, què he de fer?
Que sí. Bueno, faltava un làtigo i...
Rafa!
Venidor, faltava venir... Mira, avui vas de pantaló de cuir. Faltava el cuir.
El cuir ja hi és.
Ja.
Ai.
Total, que...
Sí, la gent vol contestar.
Si voleu compartir les vostres respostes, heu estat cap d'alguna cosa... El càrrec on heu manat més, o no hem tingut aquesta experiència, podeu comentar-lo, si us plau, i enviar un missatge de veu o per escrit al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Us recordo, missatges de veu o missatges per escrit per jugar amb nosaltres, i així divendres podeu optar a aquesta cistella Cap Bravo per doncs estar una mica més feliços i més sas.
Escolta,
sas. Wow, el que et vull
com
dir.
Com estem avui.
Sas el que vull dir.
Escolta'm una cosa, farem una cosa. Com que també vindrà una altra efemèride, que és que s'estrenarà Gladiator 2.
És veritat. Amb la història del fill de...
Amb la història del fill de Màximo...
No és el fill de Màximo, és el fill de l'emperador.
Sí, però vaja, no em facis spoilers de la primera. La gent la miri.
Fill de Màximo, escoltem... comença la pel·lícula mort i enterrat.
Sí. Enya, que va fer la banda sonora i que
participa,
era molt xula.
I és de Hans Zimmer, també.
Sí. De seguida escoltem aquesta musiqueta, anem a publicitat i a la tornada escoltem a Quico Parcerisas, David Balaguer i Júlia Cortina comentant tota l'actualitat esportiva. Fins ara.
No. Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Tribuneros, amb els periodistes esportius Júlia Cortina i David Balaguer i l'entrenador del juvenil Girona Futbol Club, Quico Parcerisas.
10 minuts que passen de les 10 del matí. Júlia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quico, què tal? Bon dia.
Bon dia.
David, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Vinga, va, comencem parlant d'esport. No.
No?
Comencem parlant del Barça. Ah. Decepció a la Colorada, evidentment, pel resultat a Sant Mamés, aquest 0-0. Xavi valoraba el partido tot just a acabar el match y lo feia així.
El vestuario está afectado cuando no gana y además sabiendo que era una oportunidad muy buena hoy, ¿no? No, la palabra quizá no es ambición, que la he dicho antes, sino de alguna manera creer más en lo que estábamos haciendo, ¿no? Que había salido muy bien en los últimos partidos, ¿no?
Jo recordo que vam dir la setmana passada, que vam dir, ostres, els bons resultats del Barça, i ja us vaig preguntar, bueno, fins quan durarà això? Doncs patapam.
Home, a veure, va empatar a Sant Mamés. D'acord que sí, l'Atlètic Club venia de guanyar aquell partit de Copa i per tant hi havia com un desgast i tot el que vulguis, però anar a Sant Mamés i creure que el Barça, només pel fet d'estar una mica millor o que les coses estaven fluint més, anirà allà i guanyarà 0-2, doncs home, tampoc és... I la gent que havia cregut en aquest pronòstic, que m'expliquin també per què. Perquè, coi, si fa 3 setmanes el partit estava assenyalat al calendari com un dels desplaçaments complicats, ui, 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 per què de cop ho deixa de ser? I per què de cop penses que aquest partit serà assequible, no? Ah. El que passa és que aquí havia passat una cosa.
Bon resultat.
Aquí, sí, és que, però el que passa és que aquí havia passat una cosa, que és que el Madrid havia empatat 2-2 a Mestalla, que el Girona havia perdut, i llavors creus que tens una oportunitat d'or, una mica com l'Espanyol, és que al final
són
vasos comunicants. O sigui, vens de guanyar el camp de l'Eibar i dius, hòstia, ara guanyarem i ens col·locarem amb 50 punts, co-líders, i et fas la teva pel·lícula. És allò del muntis la seva pel·lícula. Muntis la seva pel·lícula, i clar, tots ens les muntem i després... Vull dir que havien coincidit un parell de coses que et feien pensar que, ai, ara guanyarem i retallarem punts amb els... I no, les coses són com són, tu, després.
Ah. Ah, per mi és un camp molt complicat. I crec que és l'equip més en forma de les últimes... de la segona volta. Estic quasi convençut que és el que més punts porta. Si no, bueno, el Madrid i ells. I, ostres, jo crec que un 0-0 a Sant Mamés en qualsevol temporada és un bon resultat. Perquè és el... bueno, a mi és un dels equips que més m'agrada i penso que el Barça, el 0-0, és un bon punt, però és el que diu el David, que al final podies retallar punts amb el Madrid, en el Girona li retalles un... bueno, a sobre el... també el rival de Champions no et puntua, que és l'Atlètic Club, que s'ha de mirar tot, i jo penso que tampoc es pot fer un drama, tot i que allà em sembla que últimament tot està sent un drama.
No, has de valorar l'empat al final, perquè sí que és veritat que potser ja t'havies muntat el que diu en David, la pel·lícula de la situació que et podries trobar a la classificació si guanyaves en allà, havent empatat el Madrid, havent perdut el Girona, ja et posaves segon, si no recordo malament,
sí,
et posaves segon.
Sí, guanyant, sí.
Clar, i llavors ja penses, bueno, encara hi ha lliga, no? O sigui, queden moltes jornades i encara tens la possibilitat, doncs, de fer un pas i també enfrontar de manera diferent el partit ara que tens de Champions. Però és un partit que jo crec que li va sortir tot al revés en el Barça. A la primera part se li lesionen dos jugadors clau en l'11 d'en Xavi i clau per aquest tram de temporada que falta. I fa molt mala pinta, exacte. I, bueno, al final tu... l'Atlètic de Bilbao també venia de jugar Copa el dijous, portava un desgast, i tu ja et pensaves que et podia jugar a favor, però al final et trobes amb un empat que s'ha de valorar, perquè jo crec que l'Atlètic Club ha perdut molts pocs partits aquesta temporada a casa. Llavors...
no m'atreviria a dir-te que...
l'Atlètic Club, que per cert també tenia algunes baixes.
Sí.
A veure, és que...
ha perdut un partit a casa només.
Tampoc jugava en Nico, que és una peça important dins de l'11 d'en Valverde. Uh-huh. Llavors també podies pensar que podies treure els 3 punts de Sant Mamés, no? Però jo crec que ha de valorar l'empat i...
no, una mica també és la sensació aquella de... o sigui, perquè si aquests dies has llegit i has escoltat el que diu la gent del Barça sobre aquest partit... clar, què passa? Que aquí és això. Tu t'esperes que si el teu equip pot aconseguir retallar punts amb el líder, uh-huh, i entonar la mítica frase del Ai Liga i superar el Girona en la classificació, doncs t'esperes potser una sortida al terreny de joc diferent, o t'esperes un partit diferent. Però al final estàs jugant a Sant Mamés i arribes fins on pots. És que, clar, no estàs anant a jugar al camp de l'Almeria, el CUE,
sí, sí,
ni al camp del Cádiz, que també serien partits complicats, eh? Però, clar, és Sant Mamés. Per què pressuposes que aquest dia... doncs per això, perquè com que és el dia que pots retallar, tu consideres que el teu equip ha de sortir a jugar aquest,
sí,
partit per guanyar-lo, clarament. Sí. Esperes una altra cosa, però les coses és que no funcionen així.
Esperes que el minut 20 vagi 0-2.
Sí, és que el partit és molt complicat. Mm. És molt complicat anar a Sant Mamés.
Per cert, que de seguida parlem de les lesions. Abans sí que vull posar una comparativa que s'està fent i s'està posant sobre la taula. És aquesta comparativa entre Rafinha i Lamine Yamal. No sé si veieu si hi ha color o no hi ha color, si ho ha de jugar tot Rafinha en aquest sentit.
Rafinha és un fitxatge que ve marcat, ve molt marcat pels calés que ha costat.
Molts, eh?
Ha costat molts calés. Rafinha, si fos un futbolista que... imagina't que t'ha sortit del planter, per posar un exemple, o t'ha costat 10 quilos, doncs és una història. I si t'ha costat el que t'ha costat, és una altra història.
La pressió és diferent.
Exacte.
És igual que el que dèiem del Vitor Roque.
Exacte, perquè Rafinha mal futbolista no és.
No, i en el Leeds sortia.
I sí, i coi, que podria fer coses molt interessants a determinats equips de la primera divisió, o sigui, és un jugador per jugar a primera divisió en un equip dels potents, però potser no pel Barça.
La samarreta pesa molt, sempre, i mentalment és difícil. No? Hi ha vegades que hi ha jugadors, però en el cas del Rafinha, en el Leeds sortia, ve el Barça i, bueno, n'ha fet una de freda, una de calenta, o una de calenta i 3 de freda.
Exacte. Sí.
O 5 de fredes i una de calenta. No? I com pot ser, no?, tio estava allà sortint-se, vingui aquí, bueno, pues perquè pesa, i a més la situació crec que no és la ideal, a nivell d'entorn, a nivell de dins del vestidor també, des d'aquell dia del clàssic que el Gundogan va sortir i va dir allò, també sembla que està tot l'ambient una mica estrany, que això fins que no hi ets dintre no
ho saps.
No ho saps.
El problema però, és per aquestes milionades, home.
A lo millor s'ha separat, a lo millor que, clar, els jugadors també són persones, no? I a vegades no bueno, des de fora no es valora això. I poden tenir mil històries, o té el fill que se li posa malalt cada tres dies. És que vés a saber. No? I tot són preocupacions, i jo sempre parlo del mar en calma, no? Si tu tens a casa el mar en calma, pues segurament rendiràs molt més bé. No? I vés a saber la situació que
una mica el que li passava amb Valverde del Madrid la temporada passada, que tenia un problema familiar. Mm-hmm. Hi va haver-hi uns partits d'un tram de temporada que no estava al 100%.
Tenia el fill bastant greu, oi?
Sí, tenia el fill bastant greu, sí. O sigui, que, no sé el que passa amb en Rafinha, però és una cosa que només ho sap ell i el seu entorn. Llavors, si passa alguna cosa, òbviament, però...
Sí, jo crec que el tema és aquest, és el pes de la responsabilitat d'una samarreta i dels calés. Clar, quan un futbolista ha costat molts calés, la gent espera de tu...
No, la lupa és més grossa.
No, exacte, la lupa és més grossa i et passen menys coses.
I si els primers partits ho has fet molt bé, després esperes que els següents partits rendeixis igual o més que els primers partits que has fet.
Sí, moltes vegades ho has dit, això, Valeria, ja.
El què?
Això, dels partits. Jugues molt bé i després la gent espera que segueixis.
Per això jo et dic sempre que els inicis marquen molt i que està molt bé començar bé les coses, però compte si les comences molt bé. Mm. Perquè si tu comences molt bé, potser és millor no començar-les tan bé, les coses. És veritat.
No, i ha passat amb tants. Mira el Marc Guiu. Va sortir el primer dia, fa gol contra l'Atlètic, precisament, sí. El gol de la victòria. Sí. Ara no n'ha fet... I ja sembla que s'hagi diluït. Doncs no, s'està inflant a fer gols amb el filial.
Sí, però aquest cas potser és diferent perquè, clar, com que és un tio jove i del planter...
Però sembla que hagi desaparegut.
Tens més crèdit o tens més saldo de...
Sí, totalment.
No, et donen més marge d'error o més marge de poder fer les coses normal i corrent, no?
El Vitor Roque, que torna a estar desaparegut ara que no participa, que no sé què ha tornat a passar.
Sí, sí. Jo sempre recordo un futbolista... Aquí arriba el moment batallita, atenció. El futbolista aquell, un que va jugar a l'Espanyol fa molts anys, que es deia Raúl Molina. No sé si el recordes, Quico.
I tant.
Un tio que era bastant totxo, una mica totxo. Però aquest tio, la primera pilota que va tocar amb l'Espanyol va ser gol. La primera, al camp del Betis. Jo ho recordo, ho tinc gravat. La primera, va sortir, gol. Llavors tu ja t'esperes una sèrie de coses.
Cada setmana...
Tornes a muntar la teva pel·lícula.
La primera que toca, sí, gol.
Ens portarà la Champions.
Exacte. Hòstia, aquest tio, tot el que tocarà serà gol, però mira quin gol ha fotut de la primera pilota. I després no va fer res, clar.
Ai, a lo millor va tancar els ulls i va xutar i va entrar,
sí, és que vull dir, és que són aquestes coses que després tu ja t'esperes una sèrie de coses que no arriben perquè ha estat casualitat o perquè, mira, ha estat un bon inici. Els bons inicis marquen molt, sí. Marquen molt.
De seguida parlem d'aquestes lesions que afecten el Barça. Abans, però, notícia última hora que treu aquesta hora el Confidencial.
Què ha passat ara?
La Fiscalia demana a l'actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, 5 anys de presó per haver defraudat 1 milió d'euros als seus drets d'imatge, segons l'escrit del Ministeri Públic. Entre els anys 2014 i 2015, el tècnic italià no va tributar correctament els seus drets d'imatge. S'ha dit a entitats que no eren l'equip de futbol i que no estaven registrades a Espanya. Es calcula que hauria defraudat, per tant, 1 milió d'euros a l'erari públic. De moment no tenim més informació perquè és una notícia que acaba de sortir ara mateix,
Confidencial sempre treu...
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sempre destapa...
Nadan Rubiales...
Draps bruts.
Mira, el Confidencial draps, que diu aquests 5 anys de presó que demana Fiscalia, que Cadena Ser afina una mica més, i diu la Fiscalia demana 4 anys i 9 mesos de presó.
Ulló.
Déu-n'hi-do.
Aquí tu el més... Aquí tothom va defraudant. Ah, vinga.
Sabem què acabarà passant,
quin
no?
Festival. Ah, sí, clar.
Talonària.
Exacte, i adéu.
I tant.
I tal dia farà un any, sí, sí. Sí, sí, tenir calés és, en aquesta vida és important.
En fi.
T'estalvies molts mal de caps.
Sí, sí, sí,
és així.
Soluciones molts problemes.
Sí, sí. No hauria de ser així, però sí, sí. És...
Ancelotti, Team Shakira, saps?
Sí, sí.
Val. Va, si parlem de lesions, que la Júlia ja apuntava una mica per aquí la cosa. Xavi també en va parlar en roda de premsa d'aquestes lesions. Va dir això.
Tenim molta desgràcia, molta, molta. Avui amb les dues lesions jo penso que és una desgràcia tremenda, no?
Una de les més importants, la de Pedri, que s'ha tornat a trencar, diuen que estarà més i mig de baixa, calvari, doncs, pel jugador que resisteix a operar-se. No sé si aquest jugador serà recuperable, no serà recuperable, aquesta...
O sigui, a mi em sorprèn tantíssimes lesions,
no en només
en el, no només en el Barça, que n'està tenint moltes, sí. Però tantíssimes en tots els equips. No, avui hem vingut amb 10 baixes, amb 9 baixes.
Això què és, Quico, desgràcia, mala preparació...
Jo penso que és un...
Mala planificació, que també
pot ser. És un mix de tot. Jo penso que és un calendari, per, sobretot pels equips que juguen més competicions, apretadíssim. Em sembla que, per exemple, el Barça va jugar diumenge a les 9 i ara torna a jugar divendres. Jo penso que això és un... O l'Atlètic, que va jugar el dijous, torna a jugar el diumenge. El Mallorca va jugar el dimarts i va tornar a jugar el dissabte. Tot això, el ritme que es juga avui en dia, el nivell de preparació que es juga avui en dia... És que potser porten 300 entrenos des de que van començar el juliol i estem a principis de març. És que els hi queda fins a mitjans de juny. Em sembla una barbaritat. Sincerament, una barbaritat. Sempre aixequem... Recordem-lo de la temporada 2020-2021 amb Pedri, que va jugar 50 i pico partits. És que aquesta gent està jugant 40-45 partits, més seleccions, més viatges, més parons, més... És que em sembla un mix de tot. Jo penso que hi ha lesions que són desgràcies, com les que són doncs, per contusions, fractures i de més, però les musculars, jo penso que és un tema, bueno, doncs de preparació, de formes d'entrenament, de, del calendari, dels viatges, perquè això...
Alimentació també pot influir.
Alimentació, algun problema dental, pot venir per mil històries.
En aquests dies, perquè la gent ràpidament treu noms i es fixa en alguns detalls, aquests dies s'ha parlat molt del tema Dembélé, per exemple. Que Dembélé era un futbolista...
De vidre.
De vidre.
Es posava a llegir el diari i es trencava.
Constantment es lesionava, tornava, llavors jugava 10 partits i un altre cop un mes i mig de baixa. I ha aterrat al PSG i no s'ha lesionat cap vegada.
Entorn.
I penses aquí... Què vol dir això?
Està a casa, l'idioma... Mira, jo, una cosa que no acostumo a explicar, de coses que vivim nosaltres, no? Mm-hmm. Nosaltres tenim jugadors que viuen a la residència del club.
Clar.
I no són pocs, són bastants. Llavors, nosaltres tenim comprovat que aquests jugadors són més propensos a lesionar-se que els que viuen a casa.
Ah, sí?
És un... Explicació, no la sabem, perquè els nens estan cuidats perfectament, al detall, però jo penso que el fet de l'entorn fa moltíssim, i és una cosa que per moltes explicacions científiques que vulguin donar, d'aquí no em mouran, que jo penso que és un tema emocional. I que no és el mateix estar vivint a la teva habitació, a casa teva, que ara vaig al sofà, ara no sé què, que estar vivint en una habitació que no és casa teva, per molt que hi visquis, que la roba no la rentes a casa, que no olora a casa, que... Tot això jo estic convençut que afecta moltíssim. I jo ho estic vivint en primera persona, que, ostres, com pot ser els jugadors de residència que estan aquí al costat, a 5 minuts, que tenen menys desgast que gent que ve d'una hora i mitja de cotxe? Com pot ser que siguin més propensos a lesionar-se, no? Pues jo penso que és un tema emocional. Ho tinc claríssim.
I
crec que tot això també afecta. I el que dius del Dembélé, pues, està a França, està, i a lo millor té la mateixa família que tenia aquí a Barcelona, la té a París, i l'entorn potser és el mateix. Però, bueno, les costums...
És tot diferent. Al
sí,
final és una...
I no hi ha una explicació científica, perquè no la hi ha. Perquè és un tema, jo penso, que emocional. I tot això... Bueno, jo tinc molt clar com es solucionen aquestes coses, que és una figura que penso que en el món del futbol s'està començant a utilitzar, però s'utilitza molt poc, pel meu gust, perquè el psicòleg esportiu, tot això... perquè penso que el futbolista l'entrenem tàcticament, l'entrenem tècnicament, l'entrenem nutricionalment, l'entrenem condicionalment, però no li entrenem el més important, no? que és la ment. I això, doncs, bueno, a mi no em mourà ningú d'aquesta teoria que passa, és que està demostrat.
I a mi em fa molta pena la situació d'en Pedri, perquè al final no deixa de ser un noi molt jove, un noi que...
Canari, que tot el dia fa calor.
Exacte, que té molt de futur per davant, té molt futbol per ensenyar, i que haver jugat aquella temporada a l'Eurocopa, va anar als Jocs Olímpics amb el Barça, va jugar tots els partits, Copa del Rei, Lliga, Champions, va jugar-ho tot. I a partir d'aquí tu veies en Pedri... quan sortien en el camp, ja en els Jocs Olímpics, en els últims partits, se'l veia demacrat.
Sí.
Se'l veia demacrat. I clar, a mi em fa patir perquè com més et lesiones, més tens possibilitats de tornar-te a lesionar, més de possibilitats tens de recaure. Llavors, clar, no sé si ja s'hauria de plantejar-se l'opció d'operar. Ell diu que crec que no, que no es vol operar.
No, no ho veu clar.
Bueno, avui en dia hi ha molts tractaments per evitar-ho, però també ho pots acabar allargant més. És que això és un tema, també.
Però clar, és que no juga 4 partits seguits.
No, és que...
No els acaba.
No, el tema d'aquest de les emocions que dius tu és bàsic. Perquè crec que moltes vegades lesió crida lesió, per entendre'ns. És a dir, si tu estàs un mes i mig de baixa, tornes a jugar, després un mes i mig de baixa més. Clar, quan tornes a sortir al terreny de joc, com et treus la idea, la por, aquell pensament maligne que et ronda pel cap de dir, és que ara em tornaré a lesionar.
No, has d'estar molt preparat.
I, evidentment, et tornes a lesionar. Perquè
hi ha vegades que diem les lesions mentals. No, entén-me, vull dir que a vegades tu penses que et fa mal una cosa i no és veritat. Sí. És per la teva pròpia que t'has autoconvençut de que això et segueix fent mal. I, però és que això ho veus a diari amb els futbolistes. Però és a diari, eh?
No, potser...
És que tinc un miedo... És que és veritat, és que no, no els preparem mentalment.
És aquesta barreja de coses perquè, clar, nosaltres que som gent ponderada i som gent... Nosaltres som molt civilitzats, els que estem aquí en aquesta taula.
Depèn del dia, eh?
Depèn del dia, però...
Els diumenges de partit no.
Però, exacte. és que anava justament aquí. Perquè llavors tu estàs veient un partit del teu equip i potser hi ha un tio que comet un parell d'errors, no sé, que no està bé aquell dia... Comencen aquells crits, algun insult que se't pot escapar, ens ha passat a tots, i tu has de pensar que aquell tio és un tio que potser té 23 anys, que per tant és un xaval, i que sí, d'acord, està cobrant molts calés per fer la seva feina.
És igual.
És igual, això. És que és igual. Però és que això, moltes vegades perds l'oremus i perds el cap, i perds el món de vista i no et pares i no t'atures a analitzar que aquella és una persona que té 23 anys.
Mira, jo et posaré un exemple.
És que això és així.
Els entrenadors de futbol no necessiten entrenar. No necessiten treballar. Estan forrats. Els entrenadors de l'elit, eh?
Sí, sí. Sí.
Necessitem...
Estàs forrat, Quico.
Compte aquí.
Nosaltres... jo necessito entrenar. Ojalà. I moltes vegades penses, quina necessitat té aquest tio d'anar-se a Xina, per posar-te un exemple, a entrenar? Si està forrat, si no li cal anar a Xina. Si ho té tot aquí. És la necessitat aquesta... I és igual que els jugadors. No va relacionat amb els diners. No és que cobra molts calés, no? Aquest tio necessita estar allà. I que fa el que més li agrada i que és la seva professió. Igual que pot haver-hi algun periodista del vostre àmbit que no necessita anar a treballar. Està forrat. No ho sé, desconec per on es mouen els calés. Però aquella persona necessita anar allà a posar-se davant del micro i posar-se els auriculars. Mm. Els que sou periodistes us els poseu, jo mai. I aquestes coses també afecten. I això dels calés, jo estic cansat d'escoltar-ho, no? És que amb el que cobren hauria de jugar bé sempre. Sí, home, per què? Perquè té la butxaca plena i porta un Bugatti, no? És que clar...
Sí, el que està clar és que al final, amb tot aquest tema de calés, mental i tot, els que són els futbolistes més forts mentalment són els que tenen carreres... més llargues,
Carles
més prolífiques...
Puyol.
Carles Puyol, mira...
Quantes vegades va lesionar?
És que aquest era un nom que m'estava rondant pel
quin
cap.
Quin nivell tècnic tenia Carles Puyol?
Clar.
Per jugar a segona B.
Totalment.
Sí, sí.
Totalment.
Però la seva mentalitat...
La seva fortalesa mental... La seva fortalesa mental el va convertir en un dels millors centrals de la història.
Sí. I tenir,
és així.
I tenir sort, també, que va estar el moment just, el dia que tocava, amb el Van Gaal...
Que era una bèstia humana.
Sí, però...
Sí, però quantes vegades va lesionar Puyol? Potser més que Pedri.
Possiblement.
Sí. I ningú se'n recorda.
Possiblement.
Es va haver de retirar perquè no podia ni caminar.
Ens el recordem amb la mascareta, també, que ella
posava... No, però tu ja ho veus, els futbolistes, les carreres llargues i les carreres no tan amb èxit, potser, perquè, clar, si tu ets un futbolista fort mentalment i estàs jugant a l'Sporting de Gijón, bueno, no guanyaràs títols. Però, en canvi, pots tenir una carrera molt llarga. Aquests tios que han tingut carreres tan llargues i que han anat fent... Són els que són forts mentalment. Mm-hmm. És així.
I que són capaços de suportar...
Perquè, per exemple, hi ha hagut el cas recent del Bojan.
Mm-hmm. Sí.
El Bojan, un futbolista, que deies, què li passa? I després hem acabat sabent què ha passat aquí.
Sí.
Perquè ell ha sortit als mitjans de comunicació i ho ha explicat. Mm-hmm. Ha explicat que era un futbolista que no estava bé mentalment. Mm-hmm. I que va tenir molts problemes.
I li feia molta por estar parlant amb l'entrenador a comentar-li el que li passava.
Exacte, què va passar? Que es va diluir, que es va diluir. I que va acabar... I encara va tenir una carrera... Va anar jugant a molts equips, ha jugat a molts llocs del món...
Sí, sí, ha après de tot.
Però si aquest tio arriba a ser un tio d'aquests forts, molt forts mentalment, hauria tingut una altra carrera, segur.
Mira, David, jo en els vestuaris, en els vestuaris i amb xavals joves, he vist autèntiques barbaritats per part de veteranos, entrenadors... No vull saber com era als anys 70, 80, la de jugadors que van quedar allà pel camí per coses d'aquestes, de lo que els hi costava ficar el peu en un vestuari. Perquè són, els vestuaris són llocs complicats.
Molt complicats.
Sí,
eh?
Sí, són llocs complicats, els vestuaris.
Bé, i hi ha vestuaris que més que altres.
Que,
sí. Tu et fots en un vestuari d'un equip gran...
I et parlo de... No et parlo de màxim nivell, que allà... o sigui, allà tots són calés, només es pensen calés, en els vestuaris d'elit, de màxima elit. Però és que
i qui cobra més, qui cobra menys, ara jo vull tant...
És tremendo, sí. És tremendo. I la de jugadors que s'han quedat pel camí per un tema de les emocions.
Sí, sí.
És molt bèstia, si se sapigués, no, seria molt bèstia.
Hi ha una pel·lícula, que és la del... Bueno, la vam fer, crec que fa un any o dos, sobre la selecció espanyola de waterpolo de l'any 1992.
Sí, senyor. Sí, senyor. Sí.
I en aquesta pel·lícula queda plasmadíssim això que estem explicant aquí.
Val molt la pena
el mètode d'entrenament del tio aquell, que ara no recordo el nom, Matutinovic, era un croat, que el tio tenia un mètode d'entrenament, o sigui, ell va fer com allò del... com el llibre aquell de l'Agatha Christie, Los 10 Negritos,
sí.
Solo quedarà uno. Ell va seleccionar, va fer una preselecció de tot de tios.
Vull veure aquesta pel·lícula.
Dragan Matutinovic.
Aquest.
Sí, sí, sí.
Va fer una preselecció de molts tios.
El va fer campió olímpic.
Exacte. Sí. I els va posar al límit. Va dir, vosaltres mateixos sereu qui decidireu els que es queden i els que no, els que van als jocs i els que no. I anaven caient com mosques. I es van quedar allà els tios més forts mentalment. Perquè el tio els posava al límit, era molt bèstia, eh?
I com, sí, és que com hauran quedat els que no van entrar?
És que rondava, no? I vorejava el maltractament, eh?
Sí, sí, sí.
Molt fort, eh? Sí. O sigui, aquella pel·li és forta, forta, perquè a més és un cas real. És que és una cosa que va passar.
Bèstia,
que jo després un dia vaig agafar i em vaig trobar el Dani Ballart, sí, que pertany a aquella selecció, i li vaig dir, he vist això? Dic, això és real? Diu, sí, és real.
I tu
ho vas superar? I diu, sí, sí, el tio va formar part d'aquella selecció i va superar tots aquells mètodes d'entrenament. Un tio fortíssim mentalment, perquè si no, no pots.
I a aquella selecció, parlant del tema de la salut mental, el porter...
Correcte.
Lluís Royan.
Lluís Royan.
Sí, sí.
Per temes psicològics...
Va acabar,
sí. No, aquella selecció hi havia Manel Estiarte, no?
Manel Estiarte. Pedro.
Ha guanyat a Guardiola en tota la seva carrera, suposo que per un tema...
Exacte.
De gestió de...
Pedro García Aguado.
Pedro García Aguado.
Que després va tenir problemes. Que tenien problemes d'addicció.
Exacte.
Sí. O sigui, i el tio, tot, un tio fortíssim, perquè, clar,
un paio
que a la nit sortia, s'escapava i anava de festa i tal, i tornava, i el dia següent es fotia aquells entrenaments.
Uh-huh. Bueno, i Gervasio de Ser...
També.
Això, de fet, té un documental superinteressant que explica la seva vida i el que fotia aquest tio el dia abans de competir una final dels Jocs Olímpics i guanyar-la el dia següent. Sí. Em s'ha semblat molt bèstia, tot això.
Sí, sí, molt bèstia.
L'esportista penso que se'l treballa molt poc a nivell mental. Se'l treballa en tots els àmbits, menys el més important, no? I jo crec que valdria la pena que s'està començant, tot i que l'any 2024 està començant amb això, em sembla.
Anem tard.
Surrealista,
sí, sí.
Però encara costa.
Jo crec que, tu que treballes amb nens, Quico, jo crec que treballar a la part de la salut mental amb els esportistes joves és molt important, i també inculcar-los que per tenir el nom que tens, sí, per exemple, Pedri arribava al Barça com l'estrella que prometia molt, que era una perla que li donarien al Barça molt, però clar, potser en Pedri aquesta pressió que ha tingut a sobre també se li fa una bola en el cap que és difícil de gestionar. Perquè s'espera molt d'ell...
En aquests nivells, Júlia, és molt difícil perquè aquí ja entra un factor extern que nosaltres, per exemple, no ens trobem, que és la premsa, l'entorn, el tenir 90.000 persones veient en un camp. Nosaltres ho tenim més fàcil,
sí.
No? Perquè al final nosaltres hem de lluitar contra molta menys gent, no? que parla...
La premsa que un dia tan l'aire i...
L'altre ja et destrossa.
Exacte.
I ets una portada...
T'enfila fins l'altar i el dia següent et destrossa viu.
Sí, sí.
Llavors, perquè això ha passat amb futbolistes, Boyan mateix, mm-hmm. Però recordo també Gerard Deulofeu, recordo, bueno, del Madrid el Gessi aquell, desastre, un desastre de tio.
Cristiano Ronaldo...
Clar, és, al final és que és molt...
És
molt
un tema complicat i gestionar tot això en els cossos tècnics de primera divisió, de màxim nivell d'èlit, ben pocs deuen tenir la figura del psicòleg esportiu, ben pocs, no sé exactament qui els té, perquè tampoc en parlen d'aquestes coses, però, ostres, allà, per molts diners que guanyin i per molt que se'ls diguin, no, és que amb el que cobra hauria de rendir cada part... Bueno, anem a, també a ajudar-los, no? Perquè... Sí. I nosaltres, amb nanos de 16 a 17 anys que entreno jo, és que, bueno, tenen problemes. Tenen problemes.
Escolteu, va, canviem de...
Ens hem anat per un
tema... Sí, no, però està molt bé, que a vegades es perdia aquestes coses. Això us ho estava deixant parlar, perquè
ens
em semblava superinteressant.
Ens hem passat el guió per les orelles.
Però està molt bé, això. Està molt bé. Mira, ara me'l passaré jo també, perquè hi havia un tall que he demanat, que no...
Tot estem fent per no parlar de la derrota al Girona. Que tots no teníem... Ho estic fent per això.
No anem cap al Girona. L'altre dia, a Tiempo de Juego, la Cope, passava això.
Y si seguimos así, llevamos advirtiéndolo muchísimo tiempo, vamos a hacer muchísimo daño al fútbol y, por ende, a la industria del fútbol. Por favor, vamos a hablar el mismo idioma. Vamos a hablar del mismo idioma, vamos a hablar de lo que son las reglas de juego, de cómo... Porque el arbitraje es para el fútbol, es por el fútbol. Tenemos que hablar todos el mismo lenguaje. No podemos plantearnos lo que ocurrió ayer. No puede ser. Las directrices, y podéis verlo, podéis comprobar, en este caso tenemos a Pedro, tenemos a Miguel Aguilar, dos grandes profesionales que podrían ver cuántas situaciones en final de juego, desde el CTA se les dice a los árbitros, se les ordena que por favor... que digan que es la última jugada. Y es lo que tú estás diciendo. Tú no puedes crear cajitas. El fútbol te va a sorprender.
Tú no puedes crear cajitas. El fútbol te va a sorprender. Aquest que escoltàvem era Mateu Lahoz i parlava de Gil Manzano. Anem a publicitat, de seguida en parlem.
Radio Estel.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000, de Laboratoris Marnis, aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bevible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000, de Laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons, del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domusvi està al teu costat.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, 4 minuts i ja arribem a 3 quarts d'11 del matí. Jo crec que el podem tornar a escoltar. Sí, tornem a escoltar, Mateu Lahoz. Sí.
Y si seguimos así, llevamos advirtiéndolo muchísimo tiempo. Vamos a hacer muchísimo daño al fútbol y, por ende, a la industria del fútbol. Por favor, vamos a hablar el mismo idioma. Vamos a hablar del mismo idioma. Vamos a hablar de lo que son las reglas de juego, de cómo... Porque el arbitraje... Es para el fútbol, es por el fútbol. Tenemos que hablar todos el mismo lenguaje. No podemos plantearnos lo que ocurrió ayer. No puede ser. Las directrices, y podéis verlo, podéis comprobar, en este caso tenemos a Pedro, tenemos a Miguel Aguilar, dos grandes profesionales que podrían ver cuántas situaciones en final de juego, desde el CTA se les dice a los árbitros, se les ordena que por favor... que digan que es la última jugada. Y es lo que tú estás diciendo. Tú no puedes crear cajitas. El fútbol te va a sorprender.
Por ende, Mateu Laoz, parlant de Gil Manzano.
Por ende.
Por ende, te toca, David.
M'agrada la frase final. M'agrada la frase
no
final.
No podemos crear cajitas.
El fútbol te va a sorprender, correcte. Sí, és que aquesta és la clau de tot.
Fa tanta gràcia escoltar
aquesta és la clau de tot.
Donant lliçons.
Sí. I a més, amb aquest to paternalista.
Sí, sí, com si no hagués trencat mai un plat.
Ara.
Però la frase el futbol te va sorprendre és bona, perquè és veritat. Perquè aquesta jugada de l'altre dia del Madrid...
És molt bèstia.
És molt bèstia. I si tu agafes...
És molt bèstia.
I si tu agafes
sí.
i aquesta jugada...
I a més que li facin al Madrid.
Sí, sí aquesta jugada... Clar, perquè això és la típica jugada que li fan al Mallorca, aquest no arbitra, a l'Espanyol, al Valladolid...
No arbitra més.
Això és un dels clàssics que genera consens, trobo. És a dir, jo que no peco de ser, ni cap dos de la taula grec, de ser molt merengue, o gens merengue, hosti, veus això i si t'agrada el futbol... Clama una mica al cel, eh?
No, però és que això...
És un sacrilegi.
El que dèiem, això del futbol te va sorprendre, clar, que tu no saps què passarà amb el desenllaç d'una jugada.
És que a més
llavors
a més,
aquesta,
pita...
Fot la centrada, el tio remata i l'envia fora, o no encerta a rematar, i ja està, i aquí no passa res, i ningú en parla, i la jugada s'evapora, i cap problema. És que justament acaba amb gol.
Jo, quan ho vaig veure, no vaig veure el partit, i vaig veure al Twitter que hi havia lío.
Clar, home, és que...
Ah, és que clar.
I començo a llegir, i veig la imatge i dic... Aquest no arbitra més. En tot l'any li trauran la llicència internacional i tot.
Real Madrid Televisió jo crec que està preparant un documental.
Home, absolutament.
No l'ha fet ja el vídeo?
Absolutament.
I Gil Manzano.
No han fet encara el vídeo.
Encara no.
I Gil Manzano, que era un tio considerat madridista.
Oh, mare de Déu.
Perquè recordo que una vegada... Gil Manzano no és aquell àrbitre de les bosses del Madrid...
El que va sortir amb les bosses.
Que sortia amb les bossetes del Madrid d'un partit contra el Villarreal, si no m'equivoco, i deien...
Però aquestes bosses els hi donen a tots, eh?
Sí, però bueno, que es va crear aquella...
Sortir amb la bossa, l'altre se les deuen guardar dintre.
No, això que el Barça, per exemple, amb Gil Manzano n'ha tingut moltes. I li diuen el Gilito Manzanas i no el suporten i tal. Però és que després li fa això al Real Madrid.
És que és molt
bèstia. I aquest tio és el mateix que li va fer allò a l'Espanyol a Mestalla l'any passat.
Sabent el que se jugava a l'Espanyol.
Sincerament, jo començo a pensar...
Que a més va pitar, que em sembla que encara faltaven 30 segons.
No, i és que va calcular malament el temps perquè ja va haver-hi la lesió d'en Diakabi.
Faltava un minut més.
La revisió del penal. O sigui, faltava un minut més. I ell fa com un intent de pitar, es treu el xiulet de la boca...
I després diu l'Eliau.
No, deixa continuar un moment la jugada, s'entra en Brahim i aquí és quan comença a pitar.
No, fa el primer pitido just quan s'entra. Clar, el primer pitido està el partit acabat. I em sembla... No, a mi em va semblar... També és cert que el València, els dos centrals, quan escolten el primer pitido, si t'hi fixes, la jugada ja no la defensa.
No la defensa,
es
no.
Es queden parats.
I a Lugo Duro, que se'n va reclamar també abans de
parats, que també, si l'haguessin defensat... Bueno, el Bellingham és una bèstia, igual l'ha rematat igual, no? Però, clar, al final, aquest senyor no sabia...
No sabia què feia.
Clar, no sé si l'hagués rematat, eh? Però, ostres, jo quan vaig veure la imatge de tota la seqüència vaig dir...
Ui.
La que se va liar.
Clar, no?
Però, clar, també és molt fàcil. A la que rebutja el porter...
Pita.
Finalitza-ho, perquè has dit l'última, ja està. Però fa l'engany... Ui, no sé. Bueno, no arbitrarà més, ja, pobre. L'Eurocopa, si vien a l'Eurocopa, no hi dirà. Doncs mira, el Tito Floren dirà que fuera.
Sincerament, me n'alegro. Sí, perquè aquest tio...
El Tito Floren trucarà i dirà que no, que no queden proves.
No, perquè ho sento molt. Aquest tio, el que va fer l'any passat a Mestalla,
sí.
Ja, contra l'Espanyol, ja era per fotre-la a la nevera 10 anys.
Sempre està liat.
Perquè no pot ser, home, no pot ser, perquè, escolta, és que ho està veient tothom, noi, és que ho estàs fent expressament.
Tu, que no ets professional i que no ets àrbit, i des de casa teu, des del sofà, ho veus...
Vol dir que ho estàs fent expressament. Aquest tio, jo començo a pensar que, de vegades, els àrbitres... O sigui, aquest any no esteu veient que estan passant coses molt estranyes?
Sí.
Sembla que ho fotin expressament.
Amb lo fàcil que és arbitrar, eh?
Per crear aquesta mena de mala maror. És que no ho entenc.
Mira, jo, els errors...
No ha de ser tan difícil, tampoc.
Els errors que l'àrbitre considero que pot tenir són en fores de joc, en apreciar si és penal o no és penal, però en coses d'aquestes, un àrbitre professional, perquè només es dediquen a això... i que, a més, un àrbitre internacional que ha pitat mundials, aquí no es pot equivocar, ho sento molt. Amb aquestes coses no es poden equivocar.
I després està l'expulsió d'en Bellingham, que jo després, mirant una mica per Twitter i això, em va sortir que ell arbitrava un partit del West Ham, en Gil Manzano, i a l'acabar el partit, en Rice, li va dir eres muy malo, maldita corrupción. No li va ensenyar ni targeta groga ni targeta vermella. I en Bellingham se'n va protestar, perquè és normal.
Gol, home,
sí, sí,
poc li va dir.
Evidentment.
I li ensenya targeta vermella.
Que no es va donar ni compte, el Bellingham.
Per cert, avui el Madrid, que és portar partit de Champions contra el Leipzig, l'altre dia en parlava a Ancelotti a la prèvia, deia això.
Creo que tenemos que sacar nuestra mejor versión, porque la eliminatoria no se ha acabado todavía, tenemos pequeña ventaja, maestro. Nosotros lo que pensamos es de jugar a nuestro mejor nivel desde el primer minuto hasta el último.
Ancelotti, alias Evasor Fiscal. Què rius, David?
Perquè
a vegades les deixo anar.
Sí.
M'agrada.
És que aquests també tenen uns lius. No, no els vull defensar, eh? Però t'imagina't, ara cotitzo aquí, ara cotitzo allà, ara és que t'has d'equivocar per força.
És que, no, és que la culpa és de la burocràcia.
Sí, exacte, massa papeleo, no?
Com és clar, que li porta... O sigui, això no s'ho fa ell.
Que va, home.
Li fa una, una gestoria, no?
Va, home, que volia parlar del partit,
De l'Ancelotti...
La Júlia diu
que no, els problemes amb la llei. La Júlia deia això, a micròfon tancat, deia...
Bueno, és que la Júlia és expert en
Leipzig, eh?
Sí, és que jo segueixo la Bundesliga.
La Bundesliga, eh?
Segueixo la Bundesliga i el Leipzig ve de fer partits bons i de jugar bé. I no sé si estaran motivats, amb...
Però tu creus que hi ha algú que pugui tombar el Madrid que no sigui el City o algun d'aquests? Ahir em va encantar el PSG.
El PSG, és el que t'anava a dir.
És que tenen el millor entrenador, bueno... un dels millors entrenadors.
I des de que s'han anat les grans figures del PSG, estan jugant molt millor.
Ah, perquè només...
Exacte.
Només n'hi ha una.
Exacte. Exacte, sí, 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 és veritat.
Només n'hi ha una, i a més en té una que està per sobre, que és l'entrenador.
Per cert, que l'Èxic té dos excanterans del Barça, eh?
Sí, sí.
Sí, Dani Olmo.
Dani Olmo. I l'altre qui? I
Xavi Simons.
Xavi Simons.
Hòstia.
Xavi Simons.
Hòstia, aquest és bo, aquest tio. Sí, sembla que, clar, el van com enaltir molt aviat i llavors va haver-hi aquell petit, no? Sempre passes per una petita sotregada i després...
Està fent bé, oi?
És un bon futbolista, aquest tio.
Allà el Leipzig són màquines de fer jugadors, eh?
Molt.
Allà surten jugadors joves cada any, tenen una política que m'agrada molt allà, el Leipzig. També tenen tots els diners del món, no?, amb Red Bull, però... Però, ostres, la política que tenen és xula.
Sí, no, jo tampoc crec que sigui un partit fàcil pel Madrid, avui.
Ja ho va passar-ho malament en allà,
sí,
i el gol també va ser una mica
polèmic.
Sí, com sigui, el Real Madrid sempre és el...
Va patir allà va patir 0-1.
Sí, però...
Sempre, o sol ser, vaja, el màxim favorit, el Real Madrid.
Sí, sí,
però no crec que avui sigui un passeig, eh? No. Jo crec que avui el Madrid li costarà.
Sí?
Passarà, evidentment, però no serà un...
El Bernabéu a Champions fa por.
Sí, però no serà un passeig de 3-0.
No.
Crec jo.
Potser patiran, però jo penso que el Madrid passarà.
Sí.
Estic gairebé convençut.
Sí, passa sí, però...
Perquè no veig...
Però que li costarà.
No, jo veig que quan posen el modo competitivo...
Modo Champions.
Allà no hi ha res a fer. L'altre dia perdien 2-0 València, 2-2. I no guanyen perquè els hi piten la final del partit abans. Però jo crec que el Madrid està... Quan posa l'ADN aquell que tenen, és pràcticament imbatible.
I ho hem parlat molts cops, a la Champions transforma el Madrid.
Sí.
A la Lliga pot sortir contra l'Almeria.
És que en té 15.
Sí.
És que és molt bèstia.
Bueno, té 14, no?
Bueno, jo ja conto
la d'aquest any. Ja contes la d'aquest any.
Oh. Ja,
decimo quinta.
Patapam.
Sí, perquè és l'any típic. Bueno, no está jugando bien... Lliga Champions. Vinga, adéu.
Sí, però les coses ja s'estan posant... O sigui, PSG... O sigui,
és que el PSG...
Uns quarts macos, eh?
És que el PSG ha parat de tenir molt bons jugadors.
Bayern... Ja està.
Un entrenador brutal, eh? Que a vegades se'l valora poc perquè té aquestes sortides de toc a la roda de premsa d'altre dia. Luis Enrique total, la prèvia del partit, no sé si ho heu
escoltat. Els
francès, no? Sembla espectacular, la roda. És Luis Enrique total.
Luis Enrique, per cert, que segueix sonant com a entrenador del Barça.
Ah, impossible.
O això diu Deco, que el vol com a...
Jo el veig còmode allà a París, eh? I mira que quan vaig veure que fitxava allà vaig pensar, ostres, Luis Enrique, a París, aquí has d'anar, al Paris Saint-Germain. Però, ostres, jo el veig còmode, eh?
Per mi és el que diu la Júlia, o sigui, el Paris Saint-Germain, el fet de fer un equip... l'ha beneficiat. És que al final...
I encertar
que...
amb l'entrenador.
O sigui, al final això no és fer allò dels Harlem Globetrotters que tu havies anat a veure alguna vegada. Això és molt bonic, però no serveix per res.
Bueno, el Madrid... Tu has de tenir un equip. Los Zidanes i Pavones, que ho va fer el Madrid.
Tu has de tenir un equip de futbol, tu, i fora. I clar, tu tens aquells tres cromos allà. Mbappé,
massa.
Més, massa, això no serveix per res, home.
No, és el Madrid aquell de los Galácticos, sí. És el mateix.
Mm. Sí. Has de tenir un equip.
Escolta'm, no em treguis l'himne de Champions, no me'l treguis, perquè parlàvem del Barça, parlàvem del Real Madrid, parlem de futbol i parlem del Girona.
No, avui no toca, avui no toca.
Mitchell parlava del partit, deia això.
No falta eficàcia. Avui sí, avui no hem estat a la nostra millor versió en atac, però és difícil perquè el rival és molt dur, va a duels tot el partit i per això era un partit molt igualat.
Partit molt igualat, el Girona que va caure contra el Mallorca.
Aquest any allà a Son Boix sí. està atragantat.
Sí, sí.
Bueno... Hi ha la mala ratxilla aquesta de resultats. Sort que es va guanyar el Rayo bé, però està... Bueno, ja tocava tenir una època una mica d'algun mal resultat. I l'altre dia, no sé, ho parlàvem allà... ostres, tot i tenir una mala ratxilla, tens un coixí de 9 punts respecte a la cinquena plaça. Bendito problema, no? I, evidentment... Ja s'ha dit tot l'any que era la Lliga no era objectiu i penso que era una cosa molt difícil per plantilla, per profunditat de plantilla, per tot. I no podem perdre de vista que el Girona està fent una temporada espectacular, però s'ha de rematar. No es pot quedar així.
Júlia i David, va.
Jo no sé si ens està escoltant l'entrenador del Girona.
Segur?
Però va caure...
Sí, estic aquí.
Va caure el... Va caure el Girona i va caure Mitchell. En el partit. Va relliscar.
Ah, sí, va relliscar.
És veritat.
No ho vaig veure, això.
No sé com és que va... És molt estrany, la crida.
Molt raro. No, fora bromes. No se li dona molt bé Son Moix al Girona aquest any.
Sí.
Va caure en Copa allà, va perdre l'altre dia, però bueno, al final jo crec que un partit el pot perdre a tothom i no deixa de ser que el Girona està fent una temporada espectacular i que perquè perdis un partit no és que siguis un mal equip o és que ja t'ha començat a anar tot malament.
No, i a més és això, que al final tots els equips passen per una mala ratxa i el Girona és que no havia passat per aquesta mala ratxa.
És que havia perdut un partit i empatat un.
Clar, fins ara. És que no ha passat res, en realitat. No ha passat res anòmal, però...
Has perdut el camp del Mallorca, que pots perdre, has perdut el Bernabéu.
Sí.
I no és fàcil tampoc de guanyar a Son Moix, el camp del Mallorca és complicat.
Aquests partits...
Ens acostumem molt ràpid a les coses bones, és així. Passa això, que tu ho veus allà, sí, i llavors perden dos partits i ja, hòstia, tens la sensació de gran crisi, no és cap gran crisi, la temporada és boníssima.
Ha de guanyar o Osasuna, sí o sí.
5 minuts, ja arribarem a les 11 del matí. Sanahuja, hola.
Hola.
Revisem el VAR.
Hola. Vinga, va, sí. Uf,
amb Rafa Sanahuja, la revisió del VAR.
Y es que el fútbol ya no es lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera. La piña que le dio Jesús y la Caneda.
Què?
Bueno,
com ho tenim, això?
Bé, he estat escoltant atentament, por ende, farem el... És l'escriptor de la història interminable,
sí?
Michael Porende. Bueno. Joan Trias, comencem amb tu. Treu una notícia de darrera hora. Resulta que Carlo Ancelotti va defraudar l'Hisenda pels seus drets d'imatge. 5 anys de presó li demanen drets d'imatge de Carlo Ancelotti, que bàsicament és un tio amb la cella molt alta, mastegant xiclet, amb una armilla sota el traje, encara que faci molta calor.
És així.
Aquesta és la imatge de Carlo Ancelotti. Escolta, sí. No pot ser una cosa sospitosa al Real Madrid. M'estranya.
Vaja.
Una trucadeta de Florentino.
M'estanya.
Solucionat. I en un alarde inusitado de imaginació, Joan ha rebatejat Ancelotti com Ancelotti alias defraudador. Molt subtil, eh? I has deixat un silenci en plan...
Subtilesa.
Que bo que soc. Ho he improvisat.
Ja saps que ho faig, això.
Doncs, has qualificat Carles Puyol com una bèstia humana.
Sí.
En què quedem? Crec que... Has dit bèstia humana?
I també, crec que
he buscat el nom científic, de bèstia humana és Pilarum Raolum, vale? Bèstia. La Júlia diu que el Barça li va sortir tot al revés a Sant Mamés. A veure, Júlia, si és tot al revés, i mirant la tècnica habitual, hagués sabut que el Barça jugués bé, no es lesionés ningú, guanyés amb solvència, el germà de Xavi no anés amb xandall i Xavi anés pentinant normal, sense gomina. Avui, Pol Corredoira, molt callat, no ha dit massa cosa.
No.
M'ha costat trobar alguna cosa a destacar, un mal dia del Pol. Sí.
Ja parlaré, gegant,
ja parlaré després amb ell, perquè no ha dit ningú, no sé què ha passat.
Semblava trist.
Anem amb Quico Passarisas, parlant de Rafinha, diu que la samarreta pesa. Ojo, que a Rafinha se li ha d'explicar que existeix l'opció de centrifugat a la rentadora. Perquè, clar, si no la poses, el centrifugat surt molt pesada a la samarreta, val? La frase ha estat de Quico: les lesions musculars són problemes dentals?
Poden ser.
Com? O sigui, persona?
I és veritat.
Si menges moltes xutxes i tens càries, no pots ser jugador del Barça? Bé. S'ha obert i ha explicat coses que no sol explicar. Els jugadors que viuen a la residència seva es lesionen més que els que viuen a casa i està relacionat, i és un tema emocional. I d'aquí no el veuràs, eh? La clau és que has de seure al teu sofà. Per tant, serveis metges del Barça. La clau és que Pedri visqui a Canàries, cada dia un xàrter i cap al Teide a meditar allà com un monjo budista i a cuidar-se la barbeta aquesta que s'ha deixat ara. I en aquest cas hi anem amb David Balaguer, que diu que... Ah, no, ho has dit tu. De Bojan, Quico ha dit, Bojan ha pres de tot. Sembla ser que se'l trobava a l'ús de gas. I, escolta, anem amb David Balaguer ràpidament. Diu, no sé què us pensàveu que guanyaríeu a Sant Mamés. No, home, no, si aneu fatal, com us il·lusioneu? Recomanacions sensates d'un perico a la culerada. Batallita, Raúl Molina, no confondré amb Antonio Molina, aquest era cantant. Raúl Molina va marcar conforme va sortir. Oh, sorpresa, i després no va ser sempre igual. Quines coses. La frase, tenir calés en aquesta vida és important, com se nota que li han donat el Premi Radio Associació.
Ara
anar en l'ambulància, quina diferència. Sí. I ha dit que els que estem en aquesta taula som molt civilitzats. Tenim un tall d'una persona que s'identifica com a Puentes Colgantes, és col·legiat de la divisió on juga l'equip del Quico Perserisas. El podem escoltar, que ha enviat un àudio.
Claro, perdónenme, pero es que acabo de escuchar por la radio que se ha dicho que el Quico Perserisas es una persona civilizada. Y claro, tengo que decir lo contrario, porque yo estuve pitando este fin de semana su partido de aquí del Girona, de los chavales, y bueno, a ver, era una bestia, lo protestaba todo y todo le parecía mal y toda esa carita de bueno y de tal y la plata. Bueno, de civilizado nada, un poquito neandertal en la banda del Quico, ¿eh? Venga, muchas gracias, pero tenía que decirlo y lo he dicho, gracias.
I bonus track, tinc una frase de l'entrenador de waterpolo, Dragan Matutinovic, que no és el que fa les lais i els fritos de maí. Aquest senyor va dir que todo el mundo sabe que soy un fanático al que le queda cuerda, titular d'una entrevista. Una frase que hagués pogut dir tranquil·lament Joan Laporta mirant fixament una safata de canapés premium de la Sirena.
Per cert, Dragan Matutinovic, que també Matutinovic té nom de dolent a Juego de Tronos. No?
Jo el veig més com una persona que menja l'ais.
Sí, també. Quico, David, Júlia, Rafa, gràcies i fins la propera setmana. Nosaltres que anem al butlletí informatiu amb Júlia Julve i tornem de seguida.
Gràcies.